municipals d'Esquerra, CUP, PDeCAT, Iniciativa PSC, per la dignificació del treball de la llar i les cures a favor de la ratificació del conveni 189 del OIT. Té la paraula el representant d'Esquerra, si esperem uns segons. El representant d'Esquerra, el senyor Gómez. Gràcies.
Bé, gràcies, alcaldessa. Abans de començar, voldria agrair a la CUP, que també havia presentat una moció i amb qui ens hem entès per sumar les propostes, i a tots els grups que s'han sumat a la moció per a la dignificació del treball de llar, del treball de la llar i les cures. Bé, parlem de qui no pot permetre's el luxe de competir en aquest sistema, l'esclavisme del segle XXI que encarna la vulnerabilitat normalitzada per antonomàsia, on les situacions extremes no són anècdota, exposició a riscos laborals sense protecció, sense garantia real d'arribar a percebre el salari mínim interprofessional, sense drets laborals més bàsics com l'atur, dies festius, cotització, baixes per maternitat o malaltia, confiscacions arbitràries de passaport o, en el pitjor dels casos, abusos sexuals. Parlem de les treballadores de la llar, d'un col·lectiu conformat per un 90% de dones i entre el 50 i el 60% estrangeres, sotmès a una situació d'indefensió, dependència, desconeixement, soledat i por desoladora. Una feina que no es considera ni feina. Una feina que rarament es regularitza i a l'Estat espanyol regularitzar-la tampoc implica l'equiparació en drets amb la resta de persones treballadores.
Demano silenci, sisplau, i respecte pel regidor que està parlant. Gràcies.
Certament, no totes les treballadores de la llar pateixen nivells d'explotació propers a l'esclavisme com els que he descrit. Estic convençut que, sense arribar-hi, a Sant Cugat moltes famílies compten amb treballadores de la llar. Tanmateix, massa sovint són percebudes i tractades indignament, i a vegades, fins i tot, sense que qui se'n serveix en sigui conscient. I això, malgrat que les tasques domèstiques són necessàries i fonamentals per a les nostres vides i la nostra societat. I justament és per això que és necessari fer un exercici de rigor i concessió efectiva per no caure en el parany de criminalitzar qui se'n serveix, qui serveix de treballadores de la llar o per perdre'ns en la crítica al sistema capitalista. De fet, lluny de situacions extremes, quan jo era un nen i anava a l'escola, sentia certa vergonya per la feina de la meva mare. Ben bé, no us he explicat, no és tant un sentiment de vergonya, sinó potser un sentiment d'inferioritat, de no ser com la resta de nens i nenes pel sol fet que la meva mare, com la meva àvia, netejava cases. Recordo que un dia a l'escola em vaig fer mal i la tutora em va demanar per la meva mare. Curiosament, no ho va fer pel meu pare, també cal dir-ho. Volien trucar-li per si em podia venir a buscar i em preguntava si era a casa o treballant i jo no sabia què dir-li. Bé, la meva mare era treballant, com tantes altres mares, era a casa d'algú netejant. I aquesta és una feina tan digna com qualsevol altra, o almenys ho hauria de ser. I malgrat tot, jo aleshores en sentia certa vergonya. I no sé ben bé de què. Amb el temps, i ara que jo no sóc un nen, aquest sentiment ha esdevingut orgull. Orgull i consciència de classe. I és des d'aquest sentiment que crec que tenim l'obligació de fer coses. I aquest és l'esperit de la moció. Fer coses perquè les coses canviïn. Perquè les feines de la llar no són indignes. Pretenem enfocar l'acció política des de la pedagogia i la formació bilateral, tant de les treballadores de la llar, per fer-les coneixedores dels seus drets, com de les persones contractants, per fer-les prendre consciència de la necessitat urgent de regularitzar-les. En aquest sentit, també plantegem estudiar la viabilitat d'instaurar un servei d'assessoria i acompanyament. Volem dotar l'Observatori Sociològic d'indicadors per tal de poder copsar la realitat d'aquest sector invisible. Acords tangibles i concrets per tal de dignificar la feina de les persones treballadores de la llar. Tot això, evidentment, sense ignorar que calen reformes legals de gran calat, que malgrat que les darreres reformes dels anys 2011 i 2012 van reconèixer el caràcter laboral del treball de la llar, es va mantenir el desistiment voluntari en comptes del dret a un acomiadament motivat, com té tot altre treballador. Es va excloure les treballadores de la llar del dret a la percepció de l'atur, del fons de garantia salarial o de la prevenció de riscos laborals. Els anys 2011 i 2012, en realitat, vam legalitzar la precarietat. És per això que l'Estat espanyol ha de ratificar de manera immediata el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball. No podem dignificar socialment el treball de la llar, que és tan digne com qualsevol altra feina, sense garantir l'equiparació dels drets de les treballadores de la llar als de la resta de treballadors. Amb aquesta moció el que fem és desplegar tots els nostres mecanismes i tota la nostra capacitat d'incidència per tal de posar els poders públics al servei de la dignificació de les treballadores de la llar. Perquè tot el que fem és molt, però res del que fem serà prou. Entomem-ho de cara i prioritzem-ho. I m'agradaria acabar amb una cita d'Eduardo Galeano, on es referia a los nadies, i deia que a los nadies com los que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Què hagués escrit Galeano si en comptes de referir-se a los nadies s'hagués referit a les treballadores de la llar? Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Gómez. Per part de la CUP, la senyora Gibert. Dia. Molt bé.
Clar, després de Galeano, ara què fem, Eric? Això ja no... Molt bé, molt bonica aquesta cita. Vale, doncs jo com que ja m'ho imaginava, que l'Eric aniria una mica per aquí, que, no, que carrega de forma legal i està molt bé perquè és la concreció, li he donat una miqueta d'altra perspectiva i no, no serà un rotllo, en absolut. Un dels lemes més reiterats pel món feminista des de la dècada dels 70, us he dit que feia un rotllo feminista, ja, ha estat les dones sostenim el món. És un lema concís i senzill, però que posa de manifest una de les contradiccions del sistema econòmic més silenciades des del naixement de la societat industrial. La divisió entre l'economia productiva, la que omple magazins, la que genera corrents, la que genera escoles, la que omple, diguéssim, molts nivells de la nostra vida, amb totes aquelles tasques fonamentals per al sosteniment de la vida i el funcionament del sistema econòmic, consistents doncs, en la cura de les persones i també de les llars. La principal conseqüència d'aquesta fractura imposada, així com de la subordinació d'aquest àmbit reproductiu de la vida al productiu, ha estat la liquidació en l'imaginari col·lectiu i en la vida social de la cura com a eix conductor de la vida social i econòmica i la seva construcció social i ideològica com una dimensió, en primer lloc, inherentment femenina i, en segon lloc, profundament racialitzada. Per a preguntar-nos com a societat com cuidem, qui ens cuida, qui ens neteja la llar, qui ens fa les tasques, qui ens va buscar els nens a les escoles, qui, en el cas de la moció d'avui, qui manté la nostra llar en vida, presentem avui aquesta moció. I aquesta moció proposa bàsicament accions en tres nivells que l'Eric ha explicat perfectament. Una, i el primer, per nosaltres segurament és el més important tenint en compte la inòpia en la que estem en aquesta qüestió, que és anar a buscar la realitat, visibilitzar aquesta activitat, saber les condicions laborals dels centenars de persones que baixen a les estacions cada dia a les 7:30, a les 8 del matí, de Mirasol, de Vall d'Oreig, de Sant Cugat, i que es passen hores i hores a la nostra ciutat. Algunes hi viuen, moltes d'altres no, però en tot cas hi passen doncs, bona part de la jornada laboral. I saber totes aquestes treballadores de la llar tenen contracte, amb quin tipus de contractes estan, se'ls paguen les vacances, es respecten els seus drets de descans, hi ha situacions d'interinatge que s'assemblen o que són massa similars amb relacions d'esclavatge. Volem conèixer totes aquestes situacions perquè són treballadores de la nostra ciutat, perquè fan funcionar, diguéssim, les nostres llars i perquè entenem que aquest tipus d'economia no s'ha d'absolut visibilitzar. I aquesta és una de les nostres apostes d'economia i visibilització feminista, el que en diem les cures. Després, en segon lloc, posar al centre la reflexió necessària i generalitzada sobre l'organització social de la cura. Qui ens està cuidant, qui ens està curant, per què està invisibilitzat, per què no està remunerat i com administracions, com col·lectius, com de forma comuna ens corresponsabilitzem de totes aquestes qüestions en comptes de deixar-ho eminentment a les dones, eminentment a les dones racialitzades. I finalment, instar les administracions que efectivament tinguin competències en aquest àmbit per instar-les doncs, a fer canvis de facto per la dignificació i la dignificació en definitiva laboral de totes aquestes treballadores. Ha sigut una casualitat que Esquerra Republicana i Procés Constituent hem presentat una moció molt similar al mateix mes. Moltes gràcies per matxembrar-la i donar-li la forma final. Penso que ens hem entès molt bé i esperem doncs, que sigui institucional i de forma urgent doncs, restaurar la visibilitat de totes aquestes dones. Moltes gràcies.
Per part de PDeCAT Demòcrates, la senyora Joana Barbany.
Sí, bona nit. Bé, el nostre grup doncs, donarà suport a aquesta moció. Ja vam estar parlant amb la comissió informativa doncs, que trobàvem convenient doncs, agregar-les amb les dues mocions i fer-ne només una. Per tal, doncs, ens hi sumem perquè creiem que cal treballar des de totes les institucions per dignificar el treball de la llar i de les cures a les persones, ja sigui des de la nostra administració a través de diverses mesures, especialment doncs, informant o també doncs, amb altres instàncies que tenen competències al respecte, no? Com prendre mesures per millorar els drets d'aquest col·lectiu. Les treballadores de la llar doncs, són ara un col·lectiu bàsicament feminitzat i també doncs, amb un col·lectiu format en gran part per dones migrades i doncs, hem de tenir especial interès en doncs, realment doncs, que tinguin un treball digne, no? Les reformes legals de l'any 2011 i 2012, en principi, doncs, obligaven els ocupadors a fer els un contracte de treball, però la veritat és que avui en dia doncs, encara hi ha empleades de la llar doncs, que no tenen aquests drets mínims laborals i, per tant, doncs, com a grup municipal doncs, i com a partit ens hi sumarem.
Gràcies per part d'Iniciativa. La senyora Casamitjana.
Bé, en primer lloc, doncs, agrair que la CUP i Esquerra hagin sigut capaces de pactar aquesta moció, a la qual doncs, naturalment ens hem adherit, igual que ens hem adherit a les campanyes que han engegat diferents sindicats per demanar el mateix que l'Estat espanyol doncs, ratifiqui aquest conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball, que tracta doncs, sobre el treball digne per les persones treballadores de la llar i que ja va entrar en vigor en l'any 2013. Amb aquesta reclamació, volem doncs, que l'Estat espanyol ratifiqui aquest tractat com ho han fet ja molts altres països. Per primera vegada en aquest conveni, governs, persones ocupadores i treballadors van acordar unes condicions mínimes internacionals destinades a millorar la vida i els drets laborals de les persones treballadores de la llar, posant sobre la taula la necessitat d'igualar els seus drets amb la de la resta de persones treballadores. L'acord reconeix el treball de la llar com infravalorat, explotat, invisible, que realitzen principalment dones i nenes. Moltes d'elles són migrades, es troben en situació desafavorida i particularment exposades a la discriminació pel que fa a les condicions de contractació i de feina, així com a d'altres abusos i drets humans. Segons les dades de l'estudi elaborat pel Centre d'Estudis i Recerques Sindicals, un 51% gairebé per cent de les treballadores de la llar són estrangeres i això comporta pràcticament un 25% d'irregularitat laboral quan la irregularitat laboral global només és d'un 3%. Per tant, doncs, queda multiplicada per 8 en aquest cas. A Espanya anem molt endarrerits, malgrat es van fer algunes reformes, encara es mantenen aspectes molt negatius, com és la possibilitat de posar fi a la relació laboral sense la justificació deguda, l'exclusió de la prevenció de riscos laborals, l'exclusió del fons de garantia salarial i, molt especialment, l'exclusió de la prestació d'atur i d'altres cobertures com la de la maternitat. En els darrers anys, diversos factors relacionats amb el paper de les dones, la crisi i la manca de recursos per la llei de dependència han obligat a les famílies a buscar alternatives que resolguin les seves necessitats, com ja s'ha dit, de cures en poc temps i a baix cost. Aquests llocs de treball han estat ocupats majoritàriament per dones immigrades, moltes d'elles atrapades en situacions d'irregularitat i sovint amb treball en l'economia informal. I si bé les persones treballadores de la llar i de la cura estan sostenint en aquests moments una part substancial dels pilars de la nostra societat del benestar, la invisibilitat i desregulació de la seva tasca, la seva vulnerabilitat i la manca de reconeixement marquen la tònica en el discurs polític i social. Creiem que aquest és un aspecte de la moció que possiblement no esmentem, però que també en el qual caldria incidir. Per tant, creiem que és important que des de totes les instàncies polítiques ens comprometem amb la dignificació de les treballadores de la llar i que aquestes s'incorporin al règim general de la Seguretat Social per la igualtat de drets amb el conjunt de les persones treballadores, especialment en l'equiparació en el dret a la prestació d'atur, la cobertura de la maternitat, les prestacions per incapacitat laboral transitòria, així com la introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una jubilació digna. També és important que a nivell local fem les actuacions adreçades a posar les cures al centre de les polítiques municipals. Gràcies.
Gràcies per part del Partit Socialista, el senyor Pere Soler.
Sí, no és casualitat, Núria, nosaltres també la teníem. El que passa és que, com que vareu presentar ja mocions, hem decidit no matxembrar, fer més matxembrades, i per tant ens hem afegit, i en tot cas, tal com deia ara la Roser, agafo el guà d'aquí, especificava una mica del que diu el conveni de la OIT, i que per nosaltres són mesures garantistes dels drets de les treballadores i treballadors de la llar i que, per tant, d'alguna manera especifica senzillament que garanteix el dret a la negociació col·lectiva, que garanteix uns contractes legals, que garanteix també el descans diari de les treballadores i treballadors, que assegura la igualtat en relació a les hores de treball, a les hores extraordinàries i als períodes de descans diaris, setmanals i les vacances anuals pagades, que també esmenta el respecte a la protecció de la seguretat social, com deia la Roser, i que a més facilita la inspecció de treball perquè no es vulnerin els drets d'aquestes persones. Per tant, jo no afegiria res més, em sumaria totes les altres paraules que s'han dit i jo crec que és una bona moció perquè pugui esdevenir institucional. Gràcies.
Gràcies. Més grups que vulguin intervenir? El senyor Benejam, per part del Partit Popular. El senyor De Franc, primer. Sí? El senyor De Franc ha demanat la paraula, oi?
Nada, decir que el voto será favorable a esta moción y justo estábamos comentando una experiencia que cuando tú te diriges a muchas trabajadoras del hogar, le dices, te vienen con una queja, mira, me han hecho esto, no sé cómo responder ante el empleador. Y le dices, bueno, pero tú decías, pero bueno, ¿qué dice el convenio? Me dicen, ¿el qué? El convenio, ¿qué es eso? O sea, y claro, en muchos regímenes de asistentas domésticas y todo esto de aquí, o sea, ni siquiera existe el convenio, no está regulado, no existe el convenio, es un limbo legal horrible que está esa gente. Entonces, obviamente yo creo que la moción es positiva en el sentido de por lo menos ponerlo sobre la mesa y seguir avanzando. Muchas gracias.
Señor Benejam.
Bé, la nostra posició sobre aquesta qüestió, que és segurament diferent de la dels partits proposants, sí que és veritat que nosaltres estem d'acord en moltes de les coses que es diuen aquí, estem d'acord amb la problemàtica que hi ha en el tema dels contractes amb les empleades de l'hogar. I el tema és que és veritat que s'han d'arreglar coses a la normativa, que s'han de canviar la manera de contractar aquestes persones perquè tenen mancances respecte a altres tipus de contracte d'un treballador de qualsevol altra activitat, per tenir un règim especial, però entenem que hi ha moltes de les coses que es diuen aquí també a la moció que no, amb les quals no estem d'acord, no compartim la visió de com arribar a arreglar aquests problemes. Nosaltres amb els temes d'intervenció que es demanen aquí, els acords sobre com arribar a aquesta millora d'aquest tipus de contractació, doncs no la compartim. Creiem que hi ha altres maneres, via regulació, d'arribar a aquesta qüestió i no tant d'intervenció en el mercat privat, i per tant no votarem a favor, tampoc votarem en contra, farem una abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies. El grup de, per part de Ciutadans, senyora Fernández Jordán.
Gràcies. Buenas noches. Sin duda en San Cugat hay muchos trabajadores del hogar, hay un nivel de renta muy alto, un bajo nivel de paro, muchos profesionales que tienden a que al final las labores domésticas pues las contraten a personas, normalmente mujeres. Hay bastante parte de los discursos que los compañeros han dicho, a los que nos podemos adherir, y también nos parece muy bien, muy adecuados los acuerdos locales, ¿no? Como el de incluir que sea objeto de recogida de información en el Observatorio de la Ciudad, nos parece muy buena medida. Vamos a apoyar la moción, pero queríamos puntualizar algunos temas importantes porque creemos que hay un punto de demagogia en la moción, porque se vende a este colectivo que es vulnerable, que se puede llegar a hacer muchas cosas y que se pueden arreglar muchas cosas desde el ayuntamiento, y en ese punto pues nos parece que hay un cierto brindis al sol. Ciudadanos estamos a favor de que se produzca una mejora y una igualación de derechos, por ello ya apoyamos en su momento la ratificación del convenio 189 de la OIT y la recomendación 201. Hay que recordar, no obstante, y es muy importante, que la ratificación no está exenta de grandes dificultades en materia de modificaciones legislativas. Erika ha hecho una parte más sentimental y una parte más jurídica. Nos unimos un poco a tus comentarios. Sin ir más lejos, el lugar donde se lleva a cabo la prestación de servicios es el domicilio privado, y ahí la inspección de trabajo no puede entrar, entramos en toda la tramitación de riesgos laborales. Es decir, son, no nos vamos a engañar, reformas de un gran calado, pero no obstante, creemos que hay que ser valiente a nivel estatal y empezar de inmediato con ello. Voy a resumir la intervención. La verdad es que si en 2011 hubo una reforma, también se aprobó el Real Decreto 1620 de 14 de noviembre, pero todo aquello se quedó sin desarrollar. ¿Cuál es nuestra idea? Pues nuestra idea no sería que siguieran formando parte de un sistema especial, sino que fueran unos trabajadores del sistema del régimen general, con todos los derechos que todos los demás trabajadores tienen. Hay muchísimo trabajo por delante y Ciudadanos estará a la cabeza. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasaríamos a la votación. Vots en... Ay, perdón, señor. No l'he vist, perdoni. Endavant.
Bé, gràcies, alcaldessa. No, breument, vull dir, voldria agrair també a Ciutadans per l'exposició, perquè crec que s'hi han sumat i a més celebro el posicionament. I sí que voldria preguntar-li al senyor Benejan, clar, el senyor Benejan ha fet una intervenció dient que creu que hi ha altres maneres per resoldre-ho. Jo vull saber quines, és a dir, quina és la manera que tenen, quina proposta tenen perquè les treballadores de la llar, que són treballadores com la resta, puguin tenir atur quan es queden sense feina. Quina és la proposta? Quina és l'altra manera que no sigui incorporar-los al Sistema General de Seguretat Social? O quina és la manera perquè les treballadores de la llar, que són treballadores com la resta, doncs, puguin gaudir de baixes per malaltia o puguin tenir baixa de maternitat? Perquè les treballadores de la llar, a més, amb la seva gran majoria dones, doncs també es queden embarassades i també tenen fills com la resta de treballadores d'aquest país. Llavors, si la manera no és una modificació legislativa, no és ratificar el conveni de l'Organització Internacional del Treball, que al final va en aquesta línia d'equiparar-les a la resta, quina és l'altra manera que vostès proposen? Perquè a mi no se m'ha acut cap altra. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Més intervencions, senyor Benejam?
Bé, responc. Miri, jo crec que les qüestions laborals no són fàcils d'arreglar, però que nosaltres tenim les eines per arreglar-les. No ens fa falta subscriure un conveni internacional per arreglar-les. Disposem d'autonomia total a Espanya com a país per regular aquestes qüestions. Integrar-les al sistema de la seguretat social, jo particularment, o sigui, no, ara mateix desconec quina és la posició del meu partit, suposo que si no s'ha canviat, doncs no sé, potser hi ha alguna iniciativa que jo desconec a nivell parlamentari a l'Estat, però jo la desconec. Però a mi no em sembla una mala idea, i això és una de les coses que proposen vostès aquí. I he dit que moltes de les qüestions que proposaven estàvem d'acord, és a dir, i no estem votant en contra. Però clar, el que no estic a favor, per exemple, és del que ha dit vostè, que el 2012 el que es va fer és legalitzar la precarietat. Ho sé, acabo de dir que és el que ha dit vostè. El que ha dit vostè al principi de la seva intervenció, ha dit que el 2012 es va legalitzar la precarietat. I això és una afirmació que, com a poc, és demagògica. Ja ho ha dit algú. Evidentment, el que no es podia fer és no fer res en aquell moment. I el que es va fer és positivitzar a les lleis una cosa, un servei que s'estava prestant a la realitat i que no estava legalitzat. Per tant, algú ho havia de fer. No ho havien fet els partits anteriors, ho va fer el Partit Popular. D'acord? Clar, en el seu moment el que no va fer, i suposo que això seria un avenç que vostès proposen ara, és equiparar-ho al sistema de la seguretat social ordinari. Vale? No tenir un sistema especial que no inclou algunes de les prestacions que tenen els altres treballadors. Bueno, doncs ho podem discutir, jo dic que no estava en contra d'això. Però, clar, dir que la legalització d'aquelles treballadores, legalització que va obligar... Acabo, que va obligar a donar d'alta a moltes persones que estaven treballant aquí a Sant Cugat, per exemple, que les dades, si no recordo malament, que va donar l'equip de govern van ser, en aquell moment, que van passar de em sembla que 200 o 300 persones a 2.400, una barbaritat, ho recordo perfectament en aquell moment. Perquè jo vaig entrar el 2011 i en el 2012 que va haver aquesta modificació va ser espectacular l'augment aquí a Sant Cugat de persones que van estar donades d'alta. Per tant, Home, algun efecte va tenir positiu, no? Que
vagi acabant.
Tot el que sigui el govern del Partit Popular, vostè... No.
Parem aquí el debat, sisplau, senyora Gibert.
No, en relació a les intervencions i a més, és a dir, ho dic perquè a la Junta de Portaveus vam demanar d'intentar ser breus, vostè fa una abstenció, està 3 minuts justificant l'abstenció, fa una rèplica per al·lusions, és a dir, ostres, senyim-nos... No, ho dic perquè és que porta molta estona, i no passa res, jo entenc que l'alcalde se vol deixar xerrar i tot, però vam dir que si érem més grups intentaríem senyir-nos a un temps breu d'explicació de les qüestions, vostè ha tingut ja 2 rondes i molta estona, vull dir, intentem ser tots coherents amb el temps que tenim i a més, jo he presentat la moció i no faig el... Vull dir, no sé com dir-ho.
No, senyor Benejam.
Jo no anava a intervenir, però és que si cronometrem les intervencions de tot el ple, segur que les meves són més curtes que les de
l'altre.
Jo en l'anterior he trigat molt menys que tu. Sí, a l'anterior he trigat menys que tu.
Compromís col·lectiu, Álvaro, que vam agafar la Junta de Portaveus.
Sí, jo tinc el compromís col·lectiu, però cronometre.
Però aquest diàleg, sisplau, jo els demanaria que, per respecte a totes les hores que tots passem en moltes i moltes reunions, primer, pel que fa a les mocions, intentem, sisplau, portar un posicionament ja fet en la comissió informativa i debatre-la, que per això es fa també. No, ho dic perquè sembla com si fos la primera vegada que parlem de les mocions. Per tant, no, ara deixem parlant a mi. Comissions informatives tenim oportunitat. Moltes vegades vostès saben que les comissions informatives, doncs, pel que sigui, no hi ha posicionament. Tornem a intentar-ho a la Junta de Portaveus. Home, ja donem, entre tots, ens donem 2 oportunitats, per tant, en el ple, en aquest cas, jo opino com la senyora Gibert, home, intentem doncs, venir amb les coses ja molt definides i no cal fer tanta rèplica sobre el, si hem decidit fer una extensió. No, ara ja està, senyor.
Una qüestió d'ordre molt breu.
Senyor Benejar, no, una qüestió d'ordre.
Sí, una qüestió d'ordre. Jo demano permís per donar una qüestió d'ordre, no com ella que acaba d'intervenir sense que ningú li donés la paraula. ¿Vale? Això una. No.
Senyor Benejar, és que s'estan saltant tota la meva autoritat, perdonin, és que estic per aturar ara un momentet, ens relaxem i tornem a entrar, perquè clar, és que estan parlant entre vostès sense fer cap mena de cas a que jo els pugui intentar ordenar el debat. Val? Per tant, comencem.
Qüestió d'ordre.
Senyor Benejam, qüestió d'ordre.
Sí.
Li passo la paraula.
El que no pot ser és que la gent es queixi, els regidors es queixin del temps només quan ho faig jo. Vale? Perquè en el torn de públic tu has estat bastant més de temps que jo i el senyor Villasenyor també. Perquè ho he cronometrat i li he dit a la senyora alcaldessa que llavors us ha tallat perquè no us tallava. Vale? Hombre, per favor, però quan el senyor Villasenyor ha trigat bastant més que jo, no t'has queixat? Carai, ho fas només amb mi? Pues no pot ser.
Senyora Gibert, li sembla que acabem aquí el debat. Esperem. Senyor Benejar, no tinguem mal rotllo per això, que no val la pena. Ens han de preocupar altres coses. Jo intentaré millorar el debat, li prometo. Bueno, li prometo no, dius. Sí, ho intentaré. Val? Vinga, va, tornem a recuperar el clima, el bon clima que sempre ens caracteritza en aquest plenari i passaríem a la votació. Vots en contra? Com ara sortir aprovada institucional, serà molt bona notícia. Abstencions? També és una bona notícia. Senyor Partit Popular, abstenció i vot a favor per part de la resta de grups. Moltíssimes gràcies. Passaríem a la moció 29.